motor, atletisme, tennis, futbol, futbol sala, ciclisme, bàsquet. Aquí parlem de tots els esports, amb tothom que en vulgui parlar. Aquest dimarts a les 12:20 del migdia, parlem. Entrevistes en profunditat amb la gent de l'esport de casa nostra, perquè hi ha molt de què parlar.
Parlem-ne, aquest dimarts a les 12:20 del migdia, amb Francesc Granell, Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER, el 87.6 de la FM.
Doncs temps de seguir en directe al magazín de l'Hora Mora d'Ebre. Avui és temps del Parlem-ne, un dimarts al mes en aquest programa d'entrevistes esportives amb Francesc Granell. Molt bon dia, Cisco.
Doncs bé, hi tornem a ser, bon dia.
Ja hi tornem a ser, eh?
Sí, sí, sembla que ahir parlàvem d'esports i avui doncs toca un Parlem-ne també molt esperat, eh?
Molt esperat, teníem moltes ganes, feia temps que l'estàvem esperant i és amb l'Ivan Castillo. Molt bon dia, Ivan, benvingut a la ràdio.
Bon dia.
Bon dia, Ivan, i enhorabona, eh?
Gràcies.
L'Ivan Castillo és l'entrenador de porters de Reus. Abans de començar a parlar amb ell, escoltem aquest àudio que ens té preparat sempre l'Andreu per contextualitzar-nos una mica.
Ivan Castillo és un moranovenc que va néixer el 16 de novembre de l'any 1979. Va estudiar arquitectura tècnica, tot i que al final es va acabar decantant per una altra branca laboral i durant 8 anys va treballar com a responsable de l'àrea d'empreses de la subcentral de Mafre a Tarragona i Lleida. El 2008 va decidir donar un gir de 180 graus a la seva vida i ho va deixar tot per formar-se en l'àmbit esportiu, on es va acabar especialitzant en l'entrenament de porters. Del 2009 al 2011 va treballar com a coordinador i entrenador de tecnificació a l'Espanyol. El 2012 va entrar a Lleida Esportiu com a entrenador de porters del primer equip i coordinador de porters de base, on hi va estar fins al juny del 2014, quan va fitxar pel Reus Deportiu, assolint així la temporada passada l'ascens a la segona divisió A. Ell és l'entrenador dels porters del primer equip. A més, Ivan Castillo ha exercit des del 2013 com a professor d'entrenadors al Curs Nacional d'Entrenadors de Futbol de la UEFA Pro i també com a entrenador en tecnificació de les escoles del Futbol Club Barcelona a Lleida i a Reus. L'Ivan és molt apreciat pels porters als quals entrena, ja que no només es limita a mostrar-los la part tècnica, sinó que aposta també pel coaching i les tècniques de motivació per tal de treballar els objectius a mig i llarg termini.
Bé, Ivan, per què? Per què deixar-ho tot i dedicar-te a l'esport i acabar fent, en aquest cas, entrenador de porters?
Bueno, al final hi ha moments, jo crec, a la vida que has de prendre decisions, ¿vale? I, bueno, jo estava en una etapa en aquell moment també molt bona, ¿vale? Perquè sempre que m'he dedicat al sector d'assegurances he estat molt a gust, ¿vale? Amb tothom, però va arribar un punt on dius, home, ve una crisi, les coses sembla que no pinten iguals i dius, escolta, a veure, realment és el camí que vull seguir o no, vale? I bueno, i vaig pensar, a veure, què és el que realment m'agrada, què em voldria dedicar, vale? I a mi l'esport sempre m'ha agradat molt, de fet és el que comentàvem, no? Vull dir, jo havia sigut porter i pues, bueno, el tema sempre m'ha agradat molt i sempre m'han agradat els nens. Llavors, l'esport és una manera de poder estar en contacte amb els nens, amb l'esport, i bueno, pues, vaig decidir-ho.
I com és aquest impàs, no? Com acabes en el món de l'entrenament dels porters, no? Perquè dius que primer comences, dic, vaig a l'esport, però com acabes en aquesta disciplina?
Bueno, pues, a veure, jo realment d'inici decideixo formar-me en 4 àrees, vale? Una, el tema de gestió esportiva i direcció. Dos, el tema de coaching, val?
Que realment, en parlarem també molt.
Aquest m'agrada molt a mi. Val? Després un altre, que és el de tècnic d'esports, i un altre, més específic, el d'entrenador en si. Val? I aquí és on apareix una cinquena àrea, val? Que jo d'entrada no em plantejava, que era, bueno, la dels porters. O sigui, és quan, fent el nacional, és quan un amic, el considero un amic, m'obre aquesta finestra i bueno, me diu que hi ha un màster a les Rozas de porters i que ell el farà, ¿vale? Llavors, bueno, és quan decideixo, amb tota la feina que estava portant i jo, dic, pues venga, una més, no? Ja de perdidos al río. I bueno, vaig a fer-ho, després, a part d'aquest, vaig anar a Itàlia també a fer un altre, però d'entrenaments de porters a Itàlia, i bueno, em va cridar cada cop més l'atenció a aquest món i bueno, pues aquí estem.
I la pregunta obligada, no, Cisco? Satisfet amb el canvi?
Home, és un bon moment per preguntar-m'ho.
Sí, no?
Sí. Ara t'he de dir sí, molt. Vale? No, realment, si no m'ho haguessis preguntat anant tan bé, t'hagués contestat el mateix. Vale?
Sí, perquè abans vas estar a Lleida, possiblement aquesta etapa de porter te va fer que et decantessis, com has comentat, per, la, per aquesta vessant esportiva, i a Lleida vas estar, si mal ho recordo, dos anys, no?
Sí, senyor, dos temporades.
I com surt de Lleida després, per recalar el Reus?
Bueno, d'entrada, mira, allí hi havia un canvi de cicle, perquè allí vam fer els dos anys de Toni, val, de Toni Seligrat, a qui per cert li dic molta estimació, perquè al final és ell el que acaba decidint el que sigui jo qui va, no? Llavors, bueno, ell marxava i el club a mi me planteja continuar, val? Però jo rebo una trucada del Reus on me diuen i em plantegen pues, que hi ha un molt bon projecte que és molt il·lusionant i em transmeten molta confiança. I a part era un tornar a casa. Val? Jo a Lleida tinc molt d'estima perquè les dues temporades van ser genials, les dues vam aconseguir fer playoff, però clar, el tornar a casa, el tenir la teva gent a prop, amics, família, clar, això pesa molt.
Tu vius, on vius actualment? A Reus o estàs a Móra la Nova?
Ara mateix estic a la Pineda, que està molt
apropet,
sí, molt apropet de Reus, però, bueno, vull dir, casa ho tens a res, ja ho sabeu, i ara amb les carteres que hi ha, no hi ha distàncies.
Sí, sí, bueno, aquí me les han arreglat una mica, que ja tocava.
Sí.
Ivan, estàvem parlant del Reus, que és on actualment ets entrenador de porters, i podríem dir que, casualitats del destí, no? Tu vas començar a fer un treball, volies trepitjar els diferents terrenys de joc dels equips de primera divisió, i vas començar aquest treball per un equip que no era de primera divisió, i era el Reus Deportiu.
Sí, 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 sí.
Com va ser aquesta feina també, no? De, tan important de no només la part teòrica, sinó també anar a veure terreny de joc i què s'està fent.
Bueno, jo hi dono molt valor a aquesta etapa. Val? Realment, en total han sigut 8 setmanes. Vale? En aquell moment van ser 6, però després vaig anar a Real Societat i a un altre club. I dono molt valor. Per què? Perquè, o sigui, una cosa és la formació, que està molt bé, l'estar 3 anys formant i demés, però al final no hi ha res com viure el dia a dia d'un equip de primer nivell. Vale? Llavors, bueno, jo agraeixo moltíssim que, pues, que gent com Ocho Torena, com Javi García, com Sambade, t'obrin les seves portes, val? d'estar allà cada dia mamant-ho pràcticament, no? Perquè realment estàs a peu de camp i veus el que els hi passa, t'expliquen, pues mira, ara a aquest porter li passa això, per això i per això. Clar, realment allà aprens moltíssimes coses, moltíssimes. I hi ha la curiositat aquesta que dius, vale? Que tots eren de primera divisió, menys el Reus. Vale? Jo coneixia a Santi Castillejo i a l'Àngel Blasco, i tinc molta, molta estima per ells. I bueno, els vaig plantejar, escolta, què us sembla si vinc una setmana i veig com treballeu? I bueno, i al final, casualitats del destí, és on estic avui.
Inclús ara doncs, estàs amb el Nacho González, que també tens una anècdota amb el Nacho,
sí.
No? Perquè també
sí,
són moltes casualitats i curiositats, no? Sí. Que ens explica l'Ivan, sí. No? Explica'ns això del...
Bueno, això és una anècdota del primer any que estàvem a Lleida.
Sí, sí.
Recordo, segona sortida fora de casa, que anem a Mendizorroza, vale? Un camp molt complicat, ells eren candidats a pujar indiscutibles, i bueno, pues, Nacho era el seu entrenador.
De l'Alavés.
De l'Alavés, correcte. Vale? I, bueno, de fet, hi ha una anècdota, perquè ell ens havia fet de professor al curs d'entrenadors. Havia vingut a donar una xerrada i, bueno, pues, jo me'n recordava aquella xerrada i a la mitja part, vale, això li he explicat després, en petit comitè, dic que sepas que en la media parte te vi, vale? I ens vam creuar al túnel de vestidors un amb l'altre i no hi havia ningú més perquè els dos equips ja estaven al vestidor, no? I vaig decidir no dir-li res per deixar-lo perquè el vaig veure molt centrat en el partit, dic bueno, en una altra ocasió serà i ja ens retrobarem. I mira, i al final ara mateix és el meu entrenador.
I tu la seva mà dreta, perquè la bueno. Part dels porters doncs, és molt important als equips. I aquí no estem acostumbrats, però a primera divisió tots veiem aquests entrenadors, i a segona, entrenadors de porters, que doncs, se van famosos per això, perquè tenen un treball diferent a l'equip. Un porter entrena igual que els altres jugadors, però té una part i tot, no? O sigui, té un altre procés.
A veure, Jo crec que el treball de la porteria és una mica especial. De fet, sempre diuen que els porters són una mica especials. Vale?
Sí, no? Això he escoltat jo també.
Vale, pues imagina't, si ells han de ser una mica especials, imagina't ser entrenador de porters. Vale? Però bueno, no, bromes a part, a veure, és una figura molt especial, o jo la considero molt especial, perquè al final, pensa una cosa, és un càrrec de molta responsabilitat. Una, perquè és el primer jugador de l'equip, a nivell de que si hi ha una errada, al final el 90% d'aquestes errades acaben en gol. Vale? I el principal, el qui assenyalaran és a tu. Val? Llavors, d'aquí el tema mental, al que jo hi dono molta importància. No? O sigui, si no estàs preparat realment per això, al final compte. Compte per què? Pues perquè és el que et dic, és un càrrec de molta responsabilitat i bueno, has d'estar preparat, perquè no a tots els ambients o a tots els àmbits és fàcil ser-ho.
Es parla d'aquesta tècnica, no? que utilitzes en l'àmbit del coaching, de l'entrenament personal, de la visualització, les visualitzacions. Explica als nostres oients en què consisteix això, Ivan.
Bueno, al final és un àrea més. Vale? O sigui, per mi totes les àrees són importants de l'entrenament. Val? Però aquest en concret, a veure, és al final un tema de plantejament d'objectius. Val? És a dir, si nosaltres volem treballar il·lusionats, hem de treballar amb un objectiu en ment. Val? Llavors, el tema és ficar-se petits objectius a mig o a llarg plaç, val? Il·lusionants per un. Val? O il·lusionants pel col·lectiu, o il·lusionants per una afició. No? Llavors, en base a aquell objectiu és quan treballarem. Val? Llavors, al final se tracta d'aquesta visualització. El que fem és, entrem a escalfar, val? 2-3 minutets, cadascú fa la seva mobilitat articular, i allà és on ens assentem un momentet, val? Mentre ell fa els estiraments corresponents, bueno, ens imaginem aquell objectiu. Per exemple, te'n diré una que ja hem complert, així no es trenca el malefici. Vale.
Perquè no es pot explicar, no? Això, aquestes clar, visualitzacions clar, es poden dir, no?
Les futures mai, perquè
mai.
Si no ens la juguem a que no es compleixin, no? Bueno, per exemple, una és el imaginar-se amb tal jornada, pots ficar jornada o pots dir imaginar-te l'estadi ple, amb una invasió de camp. Val? Amb la gent eufòrica, celebrant o un ascens, o que s'ha classificat per un playoff, o una classificació per Copa del Rei. Val? De fet, n'hi ha hagut diverses, tant a Lleida com aquí al Reus. I bueno, el tema és imaginar-te això, sentir-ho, viure-ho, fer-t'ho teu, i a partir d'aquí plantegem sempre tres objectius per aquest partit. Per què? Per contrarrestar el rival i poder guanyar aquell partit, no? Perquè al final això és el que et donarà el aconseguir aquell objectiu a mig plaç o aquell objectiu a llarg plaç. I al final és no res més que el treballar en base a objectius. Val?
Què et sembla tu, això,
sí,
Cisco?
Doncs jo me quedo...
No estem acostumats aquí amb això,
me quedo amb boca parada. I més ben també de que, en aquest cas, dos equips novells com són el Reus i l'Oviedo, l'Oviedo amb una trajectòria passada molt important, però que havia desaparegut, diguéssim, de les primeres posicions o del nivell que tota la ciutat d'Oviedo havia gaudit durant molts anys, i resulta que aquest any tant Reus com Oviedo són els dos equips menys golejats. Llavors, el paper de l'entrenador de porters aquí doncs, també doncs, ha de jugar un paper important o té molt de mèrit, no?
Bueno, per mi el gran mèrit el té sobretot el treball de l'equip, perquè al final, per molt que un porter estigui al seu millor nivell, si al final l'equip des del primer davanter fins a l'últim defensa i per suposat el porter, si no estan al seu millor nivell, si no s'impliquen defensivament, al final no aconsegueixes els números, no? I bueno, després aquí hi ha també una part proactiva, no? El intentar anticipar situacions i que et generin poc. Normalment se valora molt els porters per quina aturada tan espectacular que ha fet. I realment jo prefereixo un porter o un equip al qual li xuten moltes menys vegades i de forma més complicada i la pilota diuen no, és que li ha arribat a les mans o és que no ens han xutat. Clar, això és gran mèrit, jo crec,
del col·lectiu.
Del col·lectiu, d'enfocar-ho així, no?
i aquesta temporada està sent magnífica, Ivan. Uh-huh. Esteu, en aquest cas, a segona posició, no, a la taula.
Uh-huh. Sí.
És un moment, això s'ho imaginàveu l'any passat quan estàveu disputant tot aquest per l'ascens, imagineu que aniríeu segons?
Bueno, la veritat és que imaginar no t'ho imagines, no? Però al final, pues bueno, si et centres en partit a partit, les coses van passant i la veritat és que il·lusió n'hi ha moltíssima. N'hi ha moltíssima a Reus, a la ciutat, n'hi ha moltíssima veient les cares de l'afició, veus les cares dels familiars, dels amics, i això te diuen que està sent algo màgic, no? Però bueno, nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu, tenim 20 punts, n'hem de fer 51...
Per mantenir la categoria,
peus a terra. Uh-huh. Centrem-nos en partit a partit, ho tenim molt clar. Sembla un tòpic, però crec que no ho és. Al final, el que parlàvem abans de la visualització, sí que acabes marcant un objectiu mig llarg plaç, però realment el dia a dia és la clau. Uh-huh. Val? I bueno, i al final tot ho vivim amb màxima il·lusió i ja et dic, no ens marcarem lògicament límit, val? És a dir, si aconseguim aquest 51... pues podem somiar, però de moment centrem-nos en els 51 punts.
Una plantilla que treballes amb tres porters actualment, uh-huh. No?
Sí.
Tens un que és definit com a titular, no? O...
Uh-huh. I després... Bueno, hi ha tres molt bons porters, a partir d'aquí jo crec que la clau és posar-li que treballin al màxim i li posin el més difícil possible al míster. Allí tenim l'Edgar Badia, que és un porter que ha sigut internacional amb les diferents categories de sub-20, sub-21 d'Espanya. Tenim a Jordi Codina, que ha estat al Madrid 3 anys, que ha estat
sortit del Getafe, del base del Madrid.
Clar, ha estat més a primera divisió que on estem ara. I després tenim Antonio Sillero, que ve del Córdoba, que realment s'hi ha acabat venint és per circumstàncies X, però allà se'l volien quedar, val? Llavors tenim tres grans porters i el míster realment cada cap de setmana ho té
difícil.
Molt difícil per elegir.
I clar, quan tens grans porters, acontentar els tres es pot ser una miqueta complicat, no?
Bueno, tot depèn de com enfoquis, jo crec, la teva feina, perquè al final jo crec que si te centres en realment millorar tu cada dia, ¿vale? Parlo d'ells ara, i al final no tant amb el que no depèn de tu, ¿vale? Al final jo crec que ho pots portar bé, és a dir, tu pensa una cosa, si ells estan al seu màxim nivell i al final el míster no els posa, ells hauran fet tot allò que està a la seva mà per aconseguir-ho. A partir d'aquí, el que ells estiguin contents, no estiguin contents, no ha de dependre d'una situació externa. Al final sí que és important el tema resultats, el tema haver competit i demés, però al final el dia a dia és molt important.
I tant.
I el dia a dia, si me centro en algo que no depèn de mi... compte perquè ho puc passar malament. I realment si gestiones bé això no tens per què passar-ho malament.
En aquest sentit sabem que almenys l'Edgar Badia està molt content amb tu, almenys així ho feia saber l'altre dia en una entrevista a la graderia de Tarragona amb el compi Edu Pino. I hem recuperat una part d'aquest àudio on li preguntava, no? Perquè també ho escoltin els nostres oients per si no ho van poder sentir.
La veritat és que sí, que és una persona que s'hi ha dedicat des del primer dia que va arribar moltíssim i dedica moltes més hores de les que ningú ens podem imaginar. Veiem vídeos dels nostres partits, del proper rival, ens fa talls, precisament fa de coach, com has dit, i bueno, relativitzem una mica tot el que passa, no? Perquè al final moltes vegades es dona molta repercussió a una cosa bona, a una dolenta, i s'ha de relativitzar tot. Crec que l'Ivan, en el meu cas, ha sigut molt important, no? Perquè jo venia d'una situació complicada, perquè després de guanyar l'Europeu ja em veia el futbol professional amb l'Espanyol i caure d'aquell moment va ser complicat, i més amb una situació superdolenta que em vaig trobar a Granada. I el venir aquí al Reus i trobar-me una figura com la de l'Ivan, que treballant dia a dia diversos aspectes, tant tècnics, tàctics, però també mentals, m'ha ajudat moltíssim a créixer i crec que és una figura clau.
Quines paraules més boniques, eh?
Bueno, la veritat que em posa la pell de gallina. A veure, l'Edgar és un crac. L'Edgar és un crac amb totes les lletres, perquè ell ha passat per moments bonics, però de moments de molta dificultat també al món del futbol. I realment, per exemple, jo una de les virtuts que valoro més en una persona és la resiliència. La resiliència és com a capacitat per poder ressorgir de les cendres, no? Que diuen.
Com l'ave fènix.
Sí, molt bé, molt bé. Llavors, jo això és una de les coses que més valoro de l'Edgar. A part, ell cada dia, amb cada pilota, com s'entrega com si fos l'última, intenta aprendre, té gana, vull dir, és una persona que realment jo crec que és un exemple per molts joves esportistes que puguin intentar tenir un referent, no? Llavors, bueno, en aquest sentit, només paraules d'agraïment cap a ell, perquè, a part, és això, el fer-t'ho fàcil el dia a dia també és molt important, i en aquest sentit ell m'ho ha posat, com m'ho estan posant també el Jordi i l'Antonio cada dia, no?
Deies també que l'Edgar havia passat moments durs també al club, l'any passat va passar moments durs a nivell econòmic i tots vau fer pinya, no? I no vau deixar que aquesta part pesés més que l'altra, no? I vau continuar, i ara el moment és ben diferent.
Sí, sí. Bueno, la veritat és que, bueno, així com al futbol, a la vida hi ha moments de tot, no? Llavors, l'any passat sí va haver un moment puntual que es va allargar després amb el temps, on, bueno, va ser complicat, i a partir d'aquí és molt important, molt, bueno, és el que parlàvem abans, el com gestionar les situacions externes, no? És una cosa que no depenia de nosaltres, realment. Llavors, el com afrontar-ho sí depenia de nosaltres, val? Llavors, millor solució perquè tot anés bé, intentar posar el màxim nostre cada dia, val? Intentar fer més pinya que mai, estar més units que mai, intentar que l'afició se sentís molt identificada cada dia més amb l'equip, i allò al final va fer una comunió, tant amb el club, aficionat, ciutat, equip, que hosti, jo crec que ens va fer molt forts. És més, estic convençut que allò ens va ajudar a realment després aconseguir la primera plaça i a realment pues, aconseguir l'ascens, no? Realment, jo recordo una situació molt adversa en concret, camp del Villarreal, vale? Que era el líder en aquell moment, i si guanyava es posava, bueno, a una distància insalvable. I ens vam quedar, segona part, amb 8 jugadors, és a dir, ens van expulsar 3 jugadors, i estàvem amb inferioritat. Anàvem 1-1, i si manteníem allò, encara hi havia una petita esperança de quedar primers. I allò ho vam superar com a equip. O sigui, vam apretar les dents, vam defensar tots junts, i vam viure una situació, hòstia, fotuda, però alhora molt xula, que després jo crec que allò és el que ens va donar el aconseguir-ho.
Va repercutir en que després s'aconseguís aquest objectiu, no? Sí. I un objectiu també suposo que sempre es mira el rival de prop, com és el Nàstic en aquest cas. Ara doncs és una situació totalment oposta, uns a dalt i els altres a baix, quan en principi tenia que ser, o per lògica, que el futbol no és lògica, evidentment, seria que el Nàstic doncs estés a dalt. I això pot repercutir en que s'esperi encara més aquest gran derbi al mes de novembre, no?
La veritat que serà un partit molt, molt bonic, molt esperat.
Esperat, a més,
sí.
Molt esperat.
Sí.
Però, bueno, per a llogar i cadires, no? I amb nosaltres sempre.
Sí,
sí, però bueno, al final, bueno, la situació que estan vivint ells ara realment és difícil, però pensa una cosa, o sigui, al final quan fa que es va jugar el playoff? 3 mesos? 4 mesos? Clar, és que fa 4 mesos ells han jugat un playoff d'ascens.
Exacte.
Aquí, és que, i clar, pràcticament la plantilla tampoc s'han anat jugadors, clar, hagi fet un canvi, bueno, substancial, no?
Hi ha hagut petits canvis, sí, hi ha hagut, però... Emanar, Naranjo, gent com a Burjania. Sí que la part defensiva ha patit menys canvis, tot i que la porteria, per exemple, també l'han canviat, motivat per una lesió, no? Però bueno, al final són petits detalls que fan que, hosti, la dinàmica que estàs portant, doncs hi hagi algun canvi que tot el que abans semblava que funcionava ara no funciona, no? I bueno, l'altre dia parlava, no?, amb un bon amic, perquè al Saragossa han destituït ja a Milla, ja serà el tercer entrenador que destitueixen. Clar, el tema de la paciència dels projectes a mig plaç, clar, si tu et marques objectius a mig plaç i realment no hi ha la paciència aquesta suficient com per deixar dur-los a terme, doncs, lògicament moments durs hi ha sempre.
I tant.
Clar. Llavors, per exemple, aquí jo crec un dels mèrits del Reus ha sigut en aquest sentit el deixar treballar a mig plaç, la paciència, tot i que hi ha hagut moments de tot, moments delicats i demés, sempre hi ha hagut molta confiança tant amb el treball que s'estava fent, amb el cos tècnic, amb l'equip, i crec que això ha sigut una de les claus tant dels dos play-offs com de l'ascens, com de que ara pues, estiguem a la situació en la que estem.
Ivan, tu què els diries als oients del futbol d'aquí de casa nostra, que en tenim molts, hi ha molts jugadors de futbol territorial, i també tenim a molts porters, no, Cisco?
I
molt bons porters. Sí, sí. Què els diries? Quina recomanació els faries?
que pues, i molt bons porters, perquè recordo el David Rojas, que sí, fins fa molt poquet estava tenint un rècord.
Hasta fa dos partits, sí, eh? Sí, tenia el rècord de sense haver encaixat cap gol encara.
Sí, sí, sí. I, bueno, de fet, aquesta setmana ha tornat a fer porteria zero.
Sí, 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 sí.
I al camp d'un equip que no havia patit, no havia perdut cap punt encara. Sí, sí. És a dir, que, claro, sí, van al Camarles i es va colar aquí, diguéssim.
Sí, sí, sí. Bueno, coses que passen. Bueno, què els diria? Sobretot, que disfrutin. Que disfrutin cada moment. Que disfrutin cada entrenament. Que disfrutin cada pilota. Que no se sentin amb el resultat, sinó que se sentin amb ells estar a gust, amb ells millorar, i amb ells estar a gust no solament amb ells, sinó amb l'equip, fer pinya, el fer els sopars aquests...
A Neil li agraden molt estos sopars,
sí, sí, És que el que dius, amb un club que hi ha aquest ambientillo, hi ha aquests soparets, aquestes, llavors això és el millor. Ja no el que puguis guanyar, perquè hi ha molts equips amb aquestes categories que doncs, van més que res per aquest ambient que hi ha. No?
Clar, és que tu pensa una cosa, sigui la categoria que sigui, al final... que si play-off, que si ascens, que si resultats, al final jo crec que amb el que ens quedarem el dia de demà és amb les vivències d'haver-ho compartit jo crec que el més bonic del futbol és al cap dels anys amb aquella persona amb la que vas compartir vestidor el anar a seva casa el fer amb una, o a seva casa o a la terrasseta una canyeta i dir ei, te'n recordes d'aquell moment contra l'Olot o aquella invasió contra l'Olímpic de Xàtiva, aquella jugada o... Jo crec que el bonic al final és això.
I tant.
I al final vés a saber a què ens dedicarem, on acabarem i...
I on te veus tu, Ivan, sí, d'aquí uns anyets?
Pues,
o on t'agradaria estar d'aquí uns anyets? Que potser és l'altra pregunta,
bueno,
no millor?
És que jo penso que amb el futur tan esplèndid que és si l'hi aventura, doncs a vegades això doncs, és impensable que el puguem veure ja amb equips ja, diguéssim, de més èlit, no?
Bueno, la veritat és que no m'ho plantejo i crec que seguiré sense plantejar-m'ho. És a dir, jo crec que l'important és el que us dic, disfrutar cada dia, compartir-ho amb els teus, compartir-ho amb els porters, compartir-ho amb cos tècnic. Ara, per exemple, és una família, a Reus, per exemple, amb el cos tècnic estem broma va, broma bé, amb els jugadors també. Vull dir, jo crec que al final és com nos hem de prendre la vida, no? Sí que està bé marcar-se objectius a mig plaç o a llarg plaç, però crec que al final l'essència és disfrutar el camí, no? L'estar cada dia, jo què sé, aixecar-se al matí amb un somriure i amb ganes de passar aquell dia el millor possible, no?
Amb aquesta frase ens quedem, amb la de disfrutar del camí, perquè ens hem quedat sense temps i molta més estona que xerraríem, però no hi ha temps per a més. Ivan, ha estat de veritat un autèntic plaer i desitgem moltíssima sort amb aquest llarg camí que encara et queda per recórrer.
I a veure si a final de temporada doncs podem celebrar un altre ascens.
A veure, el plaer ha sigut meu i bueno, en principi, moltes gràcies.
Fins la propera.
Molta sort, Ivan.
Sort, bon dia.
Gràcies, bon dia.